La veritat és que és tot un honor poder tornar a parlar avui amb Vilma Montoniu, que és autora del nou llibre Soc com el mar. Vilma, bon dia i moltes gràcies per estar de nou amb nosaltres i amb aquesta autèntica joia.
Bon dia, Mercè. Moltes gràcies sempre per obrir-me les portes a la ràdio, o les antenes, no sé com s'ha de dir.
I amb aquesta veu que tens, no?, que és una de les veus més joves i més prometedores en l'àmbit del benestar emocional, que quan fas les meditacions és que ja transporta en un altre món, Vilma.
Moltes gràcies, Mercè. Això és el màrqueting de l'editorial, que em tiren moltes floretes i a mi em fa molt de corte.
És la realitat. Vilma, en aquest nou llibre ofereixes eines senzilles i meditacions adaptades perquè els nens aprenguin a meditar i acceptar sobretot tot tipus d'emocions, no?, que moltes vegades les tenim fins i tot els adults amagades, no? I és com una manera de despertar amb ells tot aquest món, d'alguna manera. No sé si ha estat una miqueta aquest objectiu d'aquest nou llibre.
Sí, al final l'objectiu és una mica poder generar moments en família i també naturalitzar tot el que sentim, no? Que no hi ha res bo ni res dolent, sinó que doncs, és normal enfadar-te, és normal sentir enveja, que no passa res, que simplement hem d'identificar-les i acompanyar-les, no?, les emocions.
Com va néixer la idea d'escriure aquest llibre?
Doncs Soc com el mar. Em fa il·lusió pensar que al final, tot i que no explico res personal en el llibre, com sí que passava amb el primer, no?, Ets llum, o fins i tot amb Meditar d'una vida, aquest, tot i que jo no explico vivències personals, sento que és molt personal perquè neix dels moments de meditació que jo vivia de petita amb la meva mare, que ja em guiava meditacions quan jo tenia 6, 7, 8 anys. I sento que aquest llibre és retornar al món el regal que em feia la meva mare en aquells moments, no? I està escrit doncs, amb aquest amor, una mica amb la intenció doncs, de que tots els nens del món, aquí sóc molt ambiciosa, puguin doncs, gaudir i sentir el que jo sentia doncs, en aquests moments de connexió amb la meva mare.
Que bonic, és preciós. Quan ho vaig llegir, dic, mira, és una dedicatòria i un agraïment com molt especial, no?
Sí, sí, al final sento que, bueno, jo veia que hi havia espai per un llibre així, veia que tenia molt de sentit relacionar-ho amb les emocions, també crec que al final el que em diu molta gent que l'està comprant és que tenen la sensació que tenen una joieta entre les mans, no?, perquè és un llibre molt de tauleta de nit, també.
Vilma, per què vas escollir la metàfora del mar per parlar precisament de les emocions?
Doncs m'agrada molt que em facis aquesta pregunta perquè el tema del mar és una cosa que està molt en l'inici del llibre, no? Perquè hi ha una mica d'introducció on t'explico doncs, com funciona el llibre, com guia les meditacions dels petits, no? I en el motiu del llibre ja aprofito per parlar de les emocions i sento que al final el nostre món emocional és com aquest mar, no? Que a vegades la marea baixa, a vegades puja, les onades poden ser molt altes, poden estar amb molta calma.
I moltes tempestes també, no?
Exacte, i moltes tempestes i molts huracans, però en el fons, l'aigua profunda del mar està en calma, no? Llavors, penso que si adquirim eines, podrem tenir doncs, el vaixell més adequat per navegar cada tipus d'onada, no? I per això el llibre té aquest nom, perquè al final sento doncs, que el nostre món emocional doncs, és com el mar.
A més, utilitzes el color blau cel, no?, que seria el del mar, amb tot d'imatges també que representen tot aquest món més marí.
Exacte. Sí, el llibre està il·lustrat i la tinta de les il·lustracions és un blau, la veritat, molt, molt bonic, que trobo que, bueno, que acompanya molt el missatge del llibre, que no necessàriament totes les meditacions visualitzem o imaginem el mar, sinó que aprofitem una mica i connectem també amb la natura, connectem amb els animals, amb valors universals al final que estan en les persones, no? I que crec que és important que no... que tot i la tecnologia no perdem els nostres valors tradicionals i típics, no? Com respectar la natura, connectar amb la natura, l'empatia, mirar-nos als ulls quan ens parlem, no? Em refereixo a aquest tipus de valors.
A qui va dirigit principalment el llibre? És més per a pares, educadors, sí, o directament als nens?
A veure, és un llibre per tothom, perquè hi ha molta gent que té la... em diu, ostres, però és que jo no el puc comprar perquè no tinc nens. I no necessàriament necessites un nen per fer servir el llibre. És cert que és un llibre que et convida molt a connectar amb el teu món emocional i el món emocional està directament relacionat amb el teu nen interior, no? Llavors, és veritat que són meditacions que tenen aquest to més infantil, però que si ets adult i no tens un nen amb qui compartir-les, també t'ajudarà a sanar i a reconèixer aquesta part teva, no? Perquè cada meditació va acompanyada d'una petita explicació de l'emoció a la qual està dedicada i t'ajuda una mica també a identificar el que tu sents com a persona adulta. És veritat que en el meu imaginari, quan jo l'escrivia, jo visualitzava també pares i mares en el moment una mica d'abans d'anar a dormir, guiant aquestes meditacions als nens, i també el visualitzo com una eina molt útil a l'aula perquè els mestres puguin guiar les meditacions ells mateixos als nens, no? Com ja saps, tinc tot aquest material audiovisual penjat a YouTube, a Spotify, fins i tot al podcast per 3CAT, que es diu 10 minuts de pràctica. Això és molt bonic perquè al final és la meva veu que et guia l'exercici i tal, però jo sento que de nena connectava especialment amb la meditació perquè era la veu de la meva mare, no? I la veu d'una mare és la veu que tu has escoltat des del primer moment, és la veu que tu has escoltat per dintre i és la que et coneixes més, no? Llavors, no ho sé, el llibre també doncs, volia regalar aquesta oportunitat doncs, perquè les mares i els pares també s'aventurin a ser ells els que guiïn els exercicis als seus fills i a dedicar-los doncs, aquests 10 minutets al dia.
Estava pensant que fins i tot pot ajudar a les persones que no hagin meditat mai, no per iniciar-se en aquest món,
Sí,
perquè potser d'entrada diu,
exacte.
sí, molt bé pel meu fill, però jo no he meditat mai o no tinc fills, no? És potser també una bona solució, una bona pràctica per iniciar-se en aquest món.
Sí, l'altre dia parlàvem amb l'editora, no? Perquè hi ha el primer que es diu Meditar d'una vida, que és aquest manual com molt pràctic per aprendre a meditar, no? Que fem respiració conscient, relaxació corporal, afirmacions positives, visualització, i és un manual que al final, tot i que és molt senzill, és bastant científic, no? Perquè et parlo del sistema nerviós, et parlo de... Bueno, li donem aquest enfoc i penso que potser si ets una persona que no necessita tantes dades concretes, per començar a meditar, per aprendre aquest de soc com el mar és suficient, perquè també tenim aquest primer capítol que parlem de la respiració, que és una cosa que és la base de la meditació i que és importantíssima. I sento que si vols iniciar-te realment, potser pots tirar directament d'aquest, eh? O sigui, no necessàriament ha de ser primer meditar d'una vida, sí.
Ah, Vilma, sovint es diu que els nens són un mirall emocional dels seus pares. Com podem, com a adults, ajudar-los a gestionar les seves emocions sense projectar les nostres pròpies?
Jo crec que això és un dels grans reptes de la criança, no? Perquè jo crec que també com a pare, quan veus la teva criatura, també se t'han de remoure moltes coses de la teva infància, no? Que potser no recordes o que ara estàs sanant. Jo sempre dic que si vols que el teu fill faci alguna cosa, has de començar a fer-la per fer-la tu, no? O sigui, sempre recomano molt als pares, doncs, ostres, abans de liar-lo, a guiar-li una meditació, que et vegi meditant un parell de cops. Saps? Durant un parell de setmanes. Ai, què està fent? Estàs meditant. I el nen, pues, quina cosa ara que li ha agafat amb el meu pare, no? I arrel de veure-t'ho fer a tu, llavors compartir aquesta conversa i fer-ho plegats, no? Però això al final és com portar el teu fill a teràpia. Està molt bé, òbviament, però tu també has d'anar a teràpia, no? I crec que qualsevol canvi doncs, comença per un mateix. És com l'hàbit de la lectura. Els nens que llegeixen, generalment, en un 80% és perquè veuen els pares llegir a casa o mengen saludable o fan esport, no? I al final tot comença amb els adults.
Clar, en el cas d'aquesta nova generació que ens ha tocat viure, molts pares deuen pensar que, clar, els seus fills o ells mateixos no tenen prou paciència per meditar. No sé si hi hauria alguna recomanació que ens poguessis fer, Vilma.
Sí, jo crec que això s'ha d'entendre dues coses. Primer de tot, que meditar és una cosa que realment és divertida, que no és una qüestió avorrida de quedar-te assegut i mirar les musaranyes, que realment pots descobrir-te i és un camí molt apassionant. I crec que hem de tenir una ambició limitada en quant al temps, que és que amb 5-10 minuts és suficient. O sigui, el bo d'aquest hàbit és que no necessites fer-ho una hora cada dia, que el teu cervell, el teu sistema nerviós, el teu cos ja ho notaran en molt poqueta estona, és més que suficient.
A més, aquesta podria ser una aventura, no?, per reforçar els vincles familiars. Recomanes que es facin solitari, conjuntament, depenent de les famílies.
La veritat és que a mi m'agrada molt recomanar que quan comences qualsevol hàbit, de seguida et busquis un grup amb qui compartir-ho. jo crec que totes les coses compartides sempre són millor. És veritat que meditar, medites tu sol, o sigui, no meditarà, no, estàs tu amb la teva experiència, no? Però, ostres, si de seguida pots trobar un grup, si ho pots compartir amb el teu fill, amb la teva germana, amb la teva parella, al final és com tot, no? També quan, ostres, quan estàs fent un règim pel motiu que sigui, si vius en parella i la teva parella ho fa amb tu, et resultarà molt més fàcil, no? També no tindràs allí les temptacions. Llavors, doncs, penso que sí, que tot compartit al final millora si aquesta companyia doncs, és bona i et volen bé. I crec que al final pot ser una experiència molt, molt gratificant de compartir-la.
Com està estructurat el llibre? Perquè proposes meditacions i també activitats senzilles, com escriure, dibuixar, pintar, retallar, per la gent que ens estigui escoltant i digui, bueno, com és aquest llibre, no? En realitat, pel que estem explicant avui?
Doncs mira, tenim un pròleg que l'ha escrit la Jenny Moix, que és catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va ser qui em va acompanyar el dia de la presentació a la Casa del Llibre. És una psicòloga que és... No és la típica persona acadèmica que et puguis imaginar, sinó que és divertida, és fresca, és intel·ligent. Ha sigut una passada que ella m'acompanyés en aquest llibre, que m'escrivís aquest pròleg, perquè admirava molt la seva feina prèviament com a autora i com a professional i que s'aventurés a participar-hi per mi ha sigut un honor. Després tenim una introducció on t'explico una mica el perquè d'aquest llibre, per què vaig decidir escriure'l, i després t'explico com funciona, que el funcionament és molt senzill, però val la pena explicar-lo, no? Perquè tenim un primer capítol amb exercicis de respiració conscient molt adaptat als nens, molt imaginatius, molt fàcils. I es tracta que abans de guiar les meditacions sempre es faci un d'aquests exercicis de respiració. El que passa que vaig decidir separar-los i explicar-te'ls a part perquè pot ser després un recurs que tu al llarg del dia facis servir sense necessitat d'assegurar de seure't i meditar, sinó que tinguem un moment d'estrès al supermercat i li diguis amb el teu nen, te'n recordes de l'exercici que fèiem ahir? Ta-ta-ta-ta-ta, doncs anem-lo a fer ara, no? I d'aquesta manera, doncs, junts ens calmem. Després t'explico també com guiar les meditacions als nens. Et dono tres o quatre consellets molt fàcils que s'apliquen de seguida i que tothom pot fer. I després ja passem a les meditacions de les emocions. Aquí tenim, hem triat 20 emocions, te'n dic algunes, admiració, alegria, tristesa, nostàlgia, amor, avorriment, empatia, nervis, enuig, enveja, totes, vaja, moltes d'elles. I llavors ens trobem una petita il·lustració que, bueno, serveix una mica doncs, per adentrar-nos en aquesta emoció, perquè et facis una mica la idea del que treballarem, per decorar el llibre també, perquè als nens els hi agradi. I llavors tenim una petita explicació de l'emoció, molt senzilla, quatre línies, perquè tots els nens i totes les persones adultes ho puguem entendre, i exemples pràctics de quan pots sentir aquella emoció. Vale? Per exemple, ara estic veient la pàgina de la meditació de l'amor i doncs, pots sentir l'amor envers una persona que et cuida, però també per qualsevol persona que vegis pel carrer, no? Aquest amor més incondicional, pots sentir amor per als animals, per la natura. I després ja trobem la meditació dedicada, en aquest cas a l'amor, que la gràcia és que són meditacions curtetes, són de tres, paginetes i mitja, dos, és com un conte, però hem d'entendre que la persona que medita és la protagonista d'aquest conte. Llavors, pels nens, clar, és una experiència immersiva xulíssima, perquè no els hi estem explicant un conte d'un altre personatge, sinó que ells són el protagonista, no? I són meditacions molt imaginatives que busquen mantenir molt l'atenció atrapada del nen o de la nena, de l'adult que el llegeixi, i que busquen al final això, que es vegi la meditació com una cosa atractiva i quasi, quasi com un caramelet.
I una bona oportunitat, no?, d'iniciar-se en aquest món des de més petitons. I al final
Exacte.
del llibre també ofereixes aquest petit quadern,
Ah,
no?,
sí.
que és
És
preciós.
veritat. Ara d'això me n'havia oblidat, Mercè, és veritat. Hi ha una part que es titula, això va ser idea de l'editora, el quadern de meditacions. Llavors aquí tenim unes planes que tu pots escriure el que has sentit en les meditacions, pots fer dibuixos i també hi ha un parell de fulles que es poden retallar i es poden
Pintar.
pintar. També. Sí. És veritat, sort que m'ho has dit.
Això fa que el llibre, no, que cada llibre sigui molt personalitzat i al gust de cadascun dels petits meditadors o meditadores.
Correcte. Sí, al final es tracta de no tenir por a la meditació, de no veure-la com una cosa sagrada, i el mateix amb el llibre, no veure'l com una cosa sagrada, sinó que te'l facis teu. A mi em fa molta il·lusió quan ve la gent a cara i dedica i el porten ja doblegat, amb pòstit, subratllat. Això, va, és el millor piropo que em pots fer.
Vilma, de moment, clar, el llibre fa poquet que ha sortit al mercat. Has rebut algun testimoni de famílies que t'hagin explicat, no?, com ho han pogut adaptar o estan adaptant a casa?
Sí, molta gent. Tinc una amiga professora que el va fer, que l'està fent servir a l'aula i m'envia els àudios dels nens meditant i es fa molt divertit escoltar els comentaris i sentir també la sorollada que hi ha en una aula, no? I pensar que són 30 nens meditant alhora em sembla una passada. I després moltes famílies el que m'expliquen és que ho posen en pràctica l'estoneta abans d'anar a dormir, que jo crec que a nivell de logística familiar és la més còmoda aquesta estona, no? Abans, quan ja tens el nen estirat, aquest moment, perquè també et pots haver enfadat al llarg del dia, no?, pel que sigui, però almenys acabes i te'n vas a dormir, doncs, havent fet les paus, contents, que ha sigut un enuig puntual, però ens seguim estimant i respectant, i crec que això, doncs, anar a dormir amb aquesta bona vibra i amb aquest sentiment, doncs, és fantàstic per tenir bons sons, perquè el nen no tingui por a la foscor, perquè l'estona del descans on sigui més bo per tota la família, no? Hi han pares que m'expliquen que els seus nens, arrel de la meditació, doncs aconsegueixen ja per fi dormir, no han perdut la por a la foscor, o sigui, m'expliquen coses que jo al·lucino, perquè penso ja no és la qualitat dels nens, la qualitat de vida dels nens que poden dormir, sinó també dels pares, no? Ja sabem que el descans és bàsic per estar de bon humor, per tenir paciència, perquè les coses ens rutllin, no? La gent quan no dorm bé ens posem, òbviament, tensos, com és lògic.
Ja que comentaves això de les escoles, creus que s'haurien d'integrar més eines de regulació emocional en el seu dia a dia?
Jo veig que, sobretot parlant d'escoles públiques, els mestres estan molt implicats. Tinc moltíssims professors que venen als retirs, que em segueixen a les xarxes, que mediten, que tenen interès cada vegada més. O sigui, tenim un professorat en aquest país que és una passada, que està molt despert, que és molt punter en tot, que està informat, que se segueix formant, encara que ja tinguin la plaça de les oposicions, m'explico. O sigui, els nostres docents realment estan molt implicats i jo crec que realment el que fa falta és fer una crida, ja no als professors, sinó a nivell governamental perquè es doni més espai a les aules per poder fer això, perquè hi hagi doncs, assignatures en concret per treballar això, perquè hi hagi més docents per cada grup, perquè els mestres fan el que bonament poden. I crec que a mica es va fent, però sobretot perquè a títol personal molts professors estan implicats en fer aquest canvi dintre de l'aula, no? Però fan falta més figures que coordinin tot això a nivell dels centres, que hi hagi aquests espais, doncs, assignatures senceres, ja no 10 minutets a l'hora de tutoria, sinó realment assignatures, no? Per aprendre a connectar amb les teves emocions, per aprendre a connectar amb la natura, per no perdre al final el que ens fa humans, no? Que insisteixo en tot, la tecnologia està molt bé i és fantàstica i ens ajuda, però a vegades ens deshumanitza i això t'he de dir, Mercè, que em preocupa.
Totalment d'acord. No sé si t'has plantejat fer-ne algun podcast d'aquest llibre o t'ho han preguntat, Vilma.
Bueno, a veure, clar, és que al final aquestes meditacions estan escrites per mi i el que trobes al meu podcast, al quadern de meditacions o a 10 minuts de pati, que és el podcast per 3CAT, no són les mateixes meditacions, però jo no crec que faci falta fer un podcast del llibre. Saps què et vull dir? O sigui, si vols material narrat per mi, ja en tens molt. I el llibre és que vol ser una excusa perquè ens aventurem nosaltres aquí a les meditacions, no? Llavors, si fes el podcast, mal, perquè ja la gent ja no llegirà el llibre.
També tens un raó. Vilma, presentació a Comarques Gironines, tens previst alguna coseta o sobre la marxa?
No, jo crec que pujaré. Encara no tinc la data, eh? Ja m'agradaria dir-t'ho, però encara no tinc la data. Però jo crec que sí, que vindré, que Girona no és una plaça fàcil, però les persones que venen sempre estan molt implicades i sempre em fa molta il·lusió, sempre em fa molta il·lusió pujar, que tenir una ciutat molt maca.
Ja ens avisaràs, que et volem venir a veure una vegada més.
Moltes gràcies.
Vilma, per anar acabant, no sé si ens podries recomanar alguna meditació així com curteta a moments puntuals per pares, a fills o en un moment com el d'ara, no? Que mira, acabo ara de fer aquesta petita entrevista i necessito un moment de calma per mi que ho puguem aplicar en qualsevol moment.
Jo et diria un exercici de respiració, potser amb una mica de visualització. Això es tractaria de seure amb l'esquena recta, les cames sense creuar.
Sí.
Jo recomanaria aclucar els ulls i no són més de 2 minuts. Imagina que l'habitació, l'aire que tens a l'habitació, està ple d'allò que ara més necessites, no? Paciència, concentració, amor, acceptació. I tu quan inhales, allò ho prens amb total facilitat, no? Perquè és teu. Ho agafes, fas aquesta llarga inhalació pel nas, portant l'aire al ventre, el retens un segon, dos, i llavors exhales tota la tensió, el malestar, i mentre vas fent aquestes inhalacions, que en pots fer 6, 7 només, observa si hi ha espais de tensió al cos, no? Relaxa les espatlles, les mandíbules, la boca de l'estómac, cadascú té els seus raconets, no? Que a vegades fan mal, i es tracta doncs, que amb ajuda de la respiració el puguis relaxar també el cos.
Aquí m'hi quedaria amb tu, eh? Amb aquesta veu tan fantàstica i meravellosa per guiar aquestes meditacions. Vilma Montoliu, ha estat un plaer poder compartir aquesta estoneta una vegada més a les veus del matí de Ràdio Vilafant. Recomanem aquest fantàstic i meravellós llibre, Soc com el mar, de la Vilma Montoliu, que ens ajuda a ensenyar als més petits a viure totes aquestes emocions amb més calma, però aquí els protagonistes som els pares, que són els primers que hem d'agafar aquestes eines per poder-les aplicar i que els nostres fills s'hi puguin emmirallar per un món millor. Vilma, felicitats, enhorabona, fins
Gràcies.
aviat i gràcies per aquesta estoneta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per obrir-me sempre les portes. De veritat, us ho agraeixo molt. Merci.
Sempre, ja ho saps. Gràcies a tu. Bon dia.
Una abraçada. Adéu-siau.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.